Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. A partir d'aquest dilluns, dia 15, i fins al 24 de març, les famílies amb fills en edat d'escolaritzar hauran de fer la preinscripció als centres educatius. Des de la Delegació d'Ensenyament del Bisbat de Girona encoratgen els pares a sol·licitar l'assignatura de religió catòlica, assignatura que obre a la transcendència a partir d'uns continguts acadèmics. En parlarem avui amb Pere Micaló, delegat episcopal d'Ensenyament del Bisbat de Girona. També avui tindrem la crítica cinematogràfica Cinema amb valors, de Narcís Mier. Comencem, com és habitual, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Diumenge quart de Quaresma. L'alegria de creure. Aquest diumenge de Quaresma és conegut com a diumenge letare, de l'alegria, perquè s'albira ja la propera Pasqua. El fet m'ha recordat que cal creure amb alegria. Alhora cal remarcar que l'alegria és una actitud fonamental de la vida cristiana i del testimoniatge. He recordat una anècdota que l'escriptor Brius Marcel explicava de la seva infància. Educat en una família protestant puritana, l'hora del culte a l'església era per ell, d'infant, una tortura. No podia parlar, no podia quasi respirar, si es movia la seva mare el pessigava, si per casualitat li queia un balí de la butxaca i es posava a córrer cap al presbiteri per recuperar-lo, ja sabia que li tocaria estar castigat durant 15 dies sense sortir. Un dia va ser convidat a una primera comunió d'un amic seu catòlic i va passar que en un moment solemne de la missa li va caure de la butxaca una moneda que va rodolar pel passadís central fins a caure en la reixa de la calefacció. El capellà i els fidels, que seguien el camí de la moneda, van esclatar en una rialla i van somriure. Bruce no en tenia, perquè allà ningú no s'havia escandalitzat, i amb la lògica pròpia dels infants es va dir a si mateix: aquesta ha de ser l'església veritable, perquè aquí riuen. Certament que una de les característiques dels catòlics hauria de ser l'alegria. Al començament de la joia de l'Evangeli, escriu el Papa: l'alegria de l'Evangeli omple el cor i la vida sencera dels qui es troben amb Jesús. Els qui es deixen salvar per ell són alliberats del pecat, de la tristesa, del buit interior, de l'aïllament. Amb Jesucrist sempre neix i reneix l'alegria. Però ens podem preguntar: com és possible viure amb alegria enmig de tantes proves i situacions difícils de la vida? Malalties, violències, fam, guerres, egoismes, injustícies. No serà l'alegria una il·lusió i una fugida de la dura realitat de la vida? Déu és la font de la veritable alegria. Certament, totes les veritables alegries, ja siguin les petites del dia a dia o les grans de la vida, tenen el seu origen en Déu, encara que no sembli, perquè Déu és comunió d'amor etern, és alegria infinita que s'estén a tots aquells que estima i l'estimen. Déu ens vol fer partícips de la seva alegria perquè som acceptats, acollits i estimats per ell. Aquest amor de Déu a cadascú de nosaltres es manifesta d'una manera plena en Jesucrist. La trobada amb Jesús sempre provoca una alegria profunda, tal com podem constatar en moltes narracions de l'Evangeli. Sentir-se estimat i estimar, i ara l'alegria de l'amor. Sentir-se estimat i estimar produeix alegria, i l'alegria és una manera d'estimar. Quan s'estima de veritat, s'experimenta una joia profunda que té el seu fonament en el fet de donar-se. La persona realitza plenament quan es dona. També és possible l'alegria en les proves de la vida si estem arrelats en l'amor de Déu, si ens sentim acompanyats per Jesús, si no renunciem a estimar i perdonar, perquè el nostre cor està fet per l'alegria. Un signe clar de la vida cristiana ha de ser l'alegria en la vida de cada dia, l'alegria de viure, l'alegria davant de la bellesa de la natura, l'alegria del treball ben fet, l'alegria del servei, de l'amor sincer, també els moments bonics de vida familiar, l'amistat compartida, l'exercici de les qualitats personals, l'estimació que ens tenen, el fet de parlar i ser escoltats, la constatació de ser útils als altres. Ens cal ser testimonis d'alegria, de l'alegria de creure. I fins la propera setmana, si Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta la periodista Laura Mor, que és directora del portal d'internet Catalunya Religió.
Fem una mirada sobre les dones i l'Església? Com a institució ens passa que també som d'aquest món, venim carregats de contradiccions que en cap cas no són exemple de fraternitat. Qui decideix cap on anem com a Església la majoria de vegades són sacerdots, homes, cèlibes. Hi ha qui diu que obrir una lluita pel poder en termes d'Església no té sentit perquè som un instrument per servir els altres. Justament, som aquí per fer un millor servei, des de la coherència i sense menystenir ningú. Ara que tantes comunitats viuen un cert desànim, ens podem permetre en aquest moment de prescindir del lideratge femení? Cal renovació, una mirada vital, ens cal la saviesa de tots, una Església que tot ho estima, que tot ho escolta, també en termes de coordinació i de govern. I això com ens fa? Potser convindria que els bisbes de Catalunya convoquin la coordinadora de dones creients al SEM La Veu, que les convidin a fer un cafè de tant en tant. Senyors bisbes, hi trobaran gent molt compromesa, que s'estima l'Església, que la vol veure créixer en humanitat. Tenen idees, experiències, són bones de debò. I no mosseguen. Podrien traçar amb elles un pla conjunt, un pla per la igualtat i la dignitat de les dones a l'Església. A 5 anys vista, amb objectius i indicadors avaluables, no és tan complicat.
A partir d'aquest dilluns i fins al 24 de març, les famílies amb fills en edat d'escolaritzar hauran de fer la preinscripció de la classe de religió als centres educatius. Parlem tot seguit amb Pere Micaló, que és el delegat episcopal d'ensenyament del Bisbat de Girona. Benvingut, Pere, què tal?
Bé, moltes gràcies.
Bé, com es presenta aquest any, després d'haver estat tot un curs amb els problemes de la crisi sanitària?
Bé, jo penso que el curs present, el que estem ara, és un curs que és atípic, normal, tots patim doncs, aquesta situació. De totes maneres, crec que és bo pensar que des de l'escola és un lloc molt segur gràcies a l'esforç de molts professionals, directors, equips directius, també els docents, doncs, que fan que els nostres fills i filles, doncs, quan van a l'escola, es trobin en un ambient de seguretat, sense perdre el to, evidentment, seriós de l'escola. I això és gràcies a l'esforç de tots. Aquesta situació de cara al curs vinent, doncs pensem que a poc es pot anar normalitzant, però serà una cosa lenta. Certament que tot el que és ensenyament doncs, online, doncs, hem fet un màster accelerat de totes aquestes noves tecnologies i això ens ha anat molt bé, ens ha servit i penso que és també per quedar-se.
I els alumnes com ho han viscut? Ho dic perquè potser els alumnes han trobat a faltar aquell contacte físic, no? De companys.
Sí, sí, els alumnes ho han trobat a faltar, els docents també ho hem trobat a faltar, com es troba a faltar en la societat en general, famílies, doncs, grups d'amics, això és evident, però penso que, si bé és cert que aquest contacte físic doncs, es troba a faltar, sí que hi ha hagut alguns espais doncs, dins el marc sempre de la seguretat, que diguem, doncs, per poder trobar-se. Jo em vaig quedar sorprès, o gratament sorprès, al veure el primer dia de curs, els primers dies de curs, nens des de P3 fins a quart de secundària, o els batxillerats també, doncs com s'havien disciplinat en el tema mascareta i en el tema neteja de mans. Potser no tant amb el tema distàncies, però aquestes dues qüestions, mascareta i rentat de mans, doncs penso que això s'havia assolit ja durant l'estiu amb activitats doncs, lúdiques d'estiu o bé familiars. Això mateix hagués costat moltíssim doncs, poder-ho fer amb la normalitat que es va fer al setembre, doncs, el maig de l'any passat. No hi havia aquest hàbit i ara aquest hàbit doncs, ha quedat ja integrat en les persones.
Potser aquesta pandèmia, el fet de no tenir contacte físic, ha servit per valorar més l'escola com a lloc físic per als estudiants?
Sí, això tens raó. Hi ha hagut una sèrie de persones que això ho han manifestat, molts docents, de dir, fins ara no me n'havia donat del valor que tenen els amics. I aquest fet, sobretot en unes etapes d'adolescència, doncs és molt significatiu. Sobretot amb alumnes de secundària, cursos més grandets, però també amb els cursos d'infantil i primària. Quan varen estar durant uns mesos l'any passat doncs, sense veure's i es varen retrobar al setembre, doncs, evidentment, allà es varen coure una sèrie d'emocions que cadascú des de la seva perspectiva, però... I això val a dir que va ser amb els alumnes, pel que tu em preguntes, però també era per als docents. Tornar a tenir els alumnes a l'aula era important. I això fins i tot ho ha comentat algun professor universitari ara últimament, que s'ha obert una mica més la presencialitat a les universitats, doncs recordo que comentava això, el contacte físic presencial amb l'alumne.
Dintre de dos cursos, el curs 2022-2023 s'implantarà la nova llei d'educació, coneguda ara com la LOMLOE. Cada canvi de govern es canvia el nom, no, Pere?
Sí.
No sé si això ajuda gaire a entendre també aquesta llei. No sé.
A veure, sí, portem amb aquestes ja 8 lleis orgàniques amb el temps que portem de democràcia. Certament, cada llei canvia l'anterior, això és cert. El que passa que és un fet del nostre país que cada llei orgànica d'educació surt amb molt poc recolzament parlamentari. És a dir, està molt bipolaritzat el marc polític i llavors ja l'amenaça, encara no ha sortit una llei, l'amenaça és judicialitzar-ho, l'amenaça és quan jo pugi al poder, doncs aquesta llei serà canviada. Amb aquesta inestabilitat és molt difícil poder treballar, crea molta incertesa i molta provisionalitat. I llavors això no afavoreix en absolut en el sistema educatiu. Per molt bona que fos aquesta llei o l'anterior o l'anterior, però si no hi ha estabilitat en el sistema, això crea doncs, un neguit amb el professorat, un no saber què passarà demà, que això no és bo.
Parlant de neguit, Pere Miqueló, tinc entès que des de l'Església Catòlica hi ha certa preocupació de cara a aquesta LOMLOE, perquè la classe de religió perdrà punts, no? No serà prou important. Com quedarà la classe de religió?
Mira, tinguem present, o sigui, malgrat ara contestaré la pregunta, la primera part és de dir, la classe de la LOMLOE ara cal desplegar-la i cal veure quina serà la normativa que es desplegarà tant des de Madrid en forma de reials decrets com la normativa de Catalunya. Llavors, amb això podria canviar la classe de religió algunes qüestions. Dit això, anant a la pregunta que em feies, la classe de religió continuarà siguent, i això ho diu la norma, ho diu la LOMLOE, continuarà siguent d'oferta obligatòria per part dels centres i optativa per part dels alumnes. Això no canvia. Això hi ha uns acords entre la Santa Seu i l'Estat espanyol de l'any 79, que mantenen això. Segona cosa, s'ha dit que la classe de religió no serà avaluable. Això no és veritat. O sigui, que no sigui computable no vol dir que no sigui avaluable. Què vol dir computable? Vol dir que la seva nota no figurarà en l'expedient per passar de curs, per obtenir una beca, etc. Eh? O sigui, simplement que no computarà aquesta nota. Però la classe de religió, el docent que imparteixi la classe de religió, la continuarà avaluant, com no pot ser d'altra manera. Ningú pot prohibir a un docent avaluar la feina que està fent. Per tant, la classe de religió sí serà avaluable, no serà computable. Però això ja havia passat en altres lleis, eh? Vull dir, no, en altres moments de la història que la classe de religió no era computable, però això no passa res.
Així, quin és el problema?
El problema més gruixut és que la classe de religió amb la LOMLOE no figura dintre les matèries curriculars. Llavors, si la classe de religió no figura dins les matèries curriculars, o bé es legisla més endavant com a matèria curricular, o bé, si no té cap alternativa, la classe de religió, vol dir que hauria d'estar fora del marc curricular. Llavors, aquí és la incertesa que en aquest moment hi ha sobre la classe de religió i sobre què legislaran els poders públics respecte a la mateixa. Això faria canviar substancialment la naturalesa de la classe de religió, sobretot si s'ha de col·locar la classe de religió dins l'horari escolar, però fora de l'horari curricular.
Això vol dir que la classe de religió es faria fora de l'horari escolar, d'aquesta manera, amb la nova llei d'ensenyament.
Sí, però insisteixo, s'ha d'acabar de legislar això. Eh? O sigui, això és el que diu el marc de la LOMLOE, però aquí hi ha unes competències, ja sigui del Departament d'Educació, o ja veurem a veure també què surt dels reials decrets curriculars de Madrid, doncs que hi ha uns marges, hi ha uns espais, doncs perquè la classe de religió pugui estar dins el marc curricular.
Això és el que espereu?
Això és el que creiem que seria desitjable per al bé de la societat.
Bé, i aquest any, Pere, per què un pare ha d'inscriure la classe de religió al seu fill?
Bé, no només aquest any.
Deixant de banda la fe cristiana que pugui tenir una persona, no? La fe catòlica. Per què?
Evidentment, la classe de religió confessional catòlica no és exclusiu de les persones que professen una fe determinada. La classe de religió confessional catòlica s'ha d'emmarcar en uns coneixements curriculars, en un marc curricular, i, per tant, uns coneixements acadèmics. I aquest és el marc de la classe de religió. La classe de religió no s'hi va a resar, no s'hi va a practicar la religió, no s'hi va a aprendre uns coneixements que després, en els àmbits propis, que seria la família o la catequesi, doncs poden fer créixer, poden fer néixer aquesta llavor de fe. Però la classe de religió està oberta a qualsevol alumne, tingui fe o no en tingui, de pares creients o de pares no creients, però que, com a fet cultural, doncs, vulguin que els seus fills tinguin aquesta cultura religiosa. Aquí no s'acaba simplement amb la cultura, sinó que també hi ha un marc, un espai d'actituds. O sigui, és un espai també d'aprofundir amb una sèrie de temes, de valors, que en diguem habitualment, de virtuts, doncs que són humanes i que són cristianes, i evidentment en la classe de religió doncs també hi ha té també aquesta dimensió, com qualsevol altra matèria. A vegades diem, no, és que la classe de religió es parla de valors. Home, sí, es parla de valors, però també s'ha de parlar a la classe de matemàtiques, de llengua, de física, d'educació física, de qualsevol matèria. No és exclusiu de l'assignatura de religió.
Doncs moltes gràcies, Pere Miqueló, delegat d'ensenyament del Bisbat de Girona. Recordem, a partir de demà i fins al 24 de març, les famílies amb fills en edat d'escolaritzar hauran de fer la preinscripció als centres educatius i poden escollir la classe de religió. Gràcies, Pere Miqueló.
Gràcies a vosaltres.
Esteu escoltant Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
Un cop al mes tenim la secció de Cinema en Valors amb el crític Narcís Mir. Benvingut, Narcís.
Hola, moltes gràcies per convidar-me una vegada més.
Gràcies a tu. No sé aquesta pel·lícula que avui ens recomana si ens pot anar molt bé per aquest temps quaresmal que tenim, que estem visquent.
Carai, doncs mira, és una pel·lícula d'aquestes una mica per alleugerir les penes i per distreure'ns una mica. Tampoc és una pel·lícula, diguéssim, per tirar coets ni per ser massa reflexius, com hem fet les últimes vegades que hem intervingut.
Pensa, Narcís, com hem escoltat ara de mans del nostre bisbe, que aquest diumenge és el diumenge de l'alegria, el diumenge letare, perquè a la Quaresma hi ha un diumenge que és de l'alegria. Per tant, també ens va bé, no et preocupis, una mica d'alegria.
Doncs una mica això, per desestressar. Trobàvem a faltar possiblement a les cartelleres aquestes pel·lícules de detectius, d'intrigues, d'aquests thrillers doncs una mica apassionants amb històries fins i tot una mica rocambolesques, però allò, un detectiu central que estudia un cas. Hi ha una pel·lícula que es diu Pequeños Detalles, que és l'última pel·lícula protagonitzada per Denzel Washington, i només per aquest fet doncs, ja és prou destacable que torni Denzel Washington a les grans pantalles, i per això la volia destacar. No vull dir que és una excel·lent pel·lícula ni una gran pel·lícula, no?, però que segueix una mica l'estela d'aquelles pel·lícules dels 90, tipus El silenci dels corderos, no?, amb un detectiu que té un cas una mica complexa entre mans, i que la història ens serveix no només per entendre el cas i la complexitat de la història, sinó també una mica com ho viu el personatge central, les seves inquietuds, les seves pors i tot plegat, no? Per tant, és una pel·lícula prou interessant, i també la volia destacar perquè hi ha un triangle d'actors prou interessant, que és el primer Denzel Washington, però també hi trobem Jared Leto i Rami Malek, que Rami Malek serà el dolent de la pròxima pel·lícula de James Bond.
Interessant.
Esperant, he pensat, sí, mira, un apunt, aquí el podem tirar.
L'estem esperant des de fa més d'un any ja, aquesta pel·lícula.
Sí, sí, sí.
Es veu que han hagut de gravar noves escenes perquè els gadgets havien quedat antiquats.
Clar, el temps passa i amb el tema de la pandèmia, clar, ha anat al cúmul de despropòsit amb l'estrena d'aquesta pel·lícula, ha sigut innombrable, però bueno, l'estem esperant. I l'altra cosa destacable que ha fet aquesta pel·lícula és una pel·lícula que porta el segell de Warner, i el que hem anat comentant en els últims temps, no?, aquest fet de que les plataformes doncs han anat posant al dia i tothom està molt connectat al cinema des de casa, no?, amb plataformes com HBO o Netflix, i Warner, doncs aquesta pel·lícula l'ha estrenat no només als cinemes i a les grans pantalles, sinó també en la plataforma HBO Max, que la gent doncs s'hi paga, també la pot veure. I jo crec que una mica el futur del cinema, o el present, podríem dir, ja passarà una mica per aquí, no?, que sigui simultani l'estrena, no?, que si és la possibilitat de veure el cine, que és on millor es gaudeix, ho puguis veure a la gran pantalla, però si no, també pagant, doncs puguis veure-ho des de casa. Jo crec que això ha arribat per quedar-se.
I surt més barat, però, quedar-se a casa,
Clar. Sí, però la gent que, ja saps, la gent que ens agrada gaudir del cine, sí, i veure-ho d'una manera més adequada, és el millor que pots fer, anar al cinema.
Recordem el títol, Narcís?
Pequeños Detalles. És una pel·lícula que la tenim actualment a la cartellera. Molt. I el més destacable és Denzel Washington, que és una mica allò que passa, és com el futbol a vegades, no? El Barça poder no jugar prou bé, però si veus alguna jugada de Messi, doncs ja disfrutes. Sí. Doncs Denzel Washington és una mica el Messi de la pel·lícula, ja que el tenim aquí, doncs, hem de voler d'ell.
Què més podem destacar d'aquesta pel·lícula, Narcís?
doncs poca cosa més, això, els seus tres protagonistes, com deia, que és una pel·lícula així carregada d'intriga, que intenta recuperar una mica l'esperit d'aquestes pel·lícules, com comentava, dels anys 90, amb un detectiu central, amb un cas una mica complexa que tindrà que tirar endavant. I doncs això, que ens serveix per un dia, això que estem una mica fluixos d'ànims, doncs per recuperar-li una pel·lícula que... distreta i poca cosa més.
Doncs moltes gràcies, Narcís Mir, bona Quaresma i millor Pasqua, que ja estarem visquent la Pasqua quan ens tornem a escoltar.
Doncs igualment per a tothom.
Per donar esperança a qui més ho necessita, per la solidaritat i el compromís, per acompanyar-nos cada dia amb la teva generositat, pel suport que ens has donat aquest any, gràcies. Càritas, cada gest compta. Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, visita pastoral al monestir de Sant Feliu de Guíxols, a la parròquia de la Mare de Déu dels Àngels. A les 11 del matí, el bisbe francès presidirà la celebració de l'Eucaristia. Recordem que hi ha el Via Crucis telemàtic de Quaresma de la Junta de Confraries a 4:45 de la tarda al canal de YouTube de la Junta de Confraries de Girona i podeu accedir a través de la pàgina web juntaconfrariesdegirona.cat. Aquest dilluns, dia 15, recés de l'apostolat de l'oració, a les 6 de la tarda a l'Església del Sagrat Cor de Girona. Divendres que ve, dia 19, vetlla de pregària, el Regne de Déu ja és enmig nostre, a les 7 de la tarda, a la Basílica de Castelló d'Empúries. I dissabte que ve, dia 20, dissabtes amb tu, jornades telemàtiques de reflexió, diàleg i pregària organitzades pel Moviment dels Focolars. Es duen a terme fins al mes de juny. Aquest dissabte serà amb el lema La llibertat dels cristians. Acompanya mossèn Cinto Busquet. Teniu més informació en el telèfon 650 98 37 94. Repeteixo, 650 98 37 94.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
Recte final d'Església Viva, anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 14 de març. Ho fem amb mossèn Pere Carreras, que és subdirector de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Girona. Benvingut, mossèn Pere.
Benvinguts també vosaltres.
Quan vulgui.
Tothom qui obra malament té odi a la llum i es vol quedar en la foscor, perquè la llum descobriria com són les seves obres, ens diu l'Evangeli. Sovint ens fa por veure'ns tal com som. Els humans tenim una gran tendència a fugir i amagar-nos de Déu i de nosaltres mateixos. Preferim viure enganyats sense buscar la llum. Cal, doncs, començar la nostra conversió per obrir els ulls i veure, preguntar-nos el sentit del nostre viure diari. Així trobarem la creu, descobrirem el fill de l'home que ha estat enlairat no per condemnar el món, sinó per salvar-lo. I experimentarem que Déu ha estimat tant el món per donar-nos la vida eterna. Veurem que Déu es fa sempre trobadís, inclús per aquelles persones que no el busquen o el busquen poc o gens.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.